Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, en companyia aquest dissabte del Leandro Lamor, delegat de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, delegat del Diari de la Razón de Catalunya. Bona tarda, Marcos, benvingut també.
Molt bona tarda, gràcies.
El Manel Manchón, que és el redactor en cap de Política d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I l'Enric Sierra, que és adjunt al director de La Vanguardia. Bona tarda, Enric, benvingut també.
Bona tarda.
I el protagonista d'aquest dissabte al Converses, el senyor Miquel Iceta. Iceta, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ell és el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, un home que jo diria que ha estat l'home notícia en el món de la política catalana aquesta setmana. L'hem vist a les portades de pràcticament tots els diaris, perquè, bueno, sembla ser que això de la sociovergència podria tenir una mica de recorregut. Ho dic bàsicament per aquella trobada que va mantenir el dijous al Parlament i que haver-hi molt bona sintonia entre vostè i el senyor Artur Mas, president de la Generalitat, que jo no sé si està una mica arraconat, sol, abandonat, perquè el senyor Junqueras l'ha deixat tirat, o... Aviam, quin dibuix faria vostè de la situació política actual i la possibilitat de que hi hagi aquesta sociovergència que jo apuntava a l'entrada del programa? Aviam.
Aviam, jo primer, si em permet una broma pròpia també d'un dissabte.
Sí, home, sí.
La sociovergència és com el monstre del llac Ness, tothom en parla però ningú no l'ha vist. I per tant no s'ha produït enlloc.
I la veurem mai. O no la veurem, senyor Iceta?
Miri, jo crec que no la veurem. Jo crec molt difícil que el president de la Generalitat en aquests moments tingui marge suficient o la voluntat de canviar les seves prioritats i de donar una perspectiva diferent a la política catalana. Però en tot cas això és una decisió seva. El que sí que és cert és que jo des de fa molt de temps estic dient que no crec que la millor solució als problemes que tenim sigui anticipar novament les eleccions. L'anterior legislatura ja va veure unes eleccions anticipades i en aquesta doncs, ens trobaríem igual, no? Els dos anys un altre cop fer eleccions no em sembla bé. I a més he dit que per no anticipar les eleccions el normal seria posar-se d'acord amb què cal fer en els dos anys que queden de legislatura. I jo he situat quatre prioritats. La primera és el rellançament de l'economia i la creació de llocs de treball. La segona és protegir l'estat del benestar. La tercera és regenerar la política. I la quarta és trobar un nou acord amb la resta d'Espanya que ens permeti votar. Si el president de la Generalitat estigués d'acord amb aquestes prioritats, doncs llavors podríem parlar d'un pacte d'estabilitat. Però en fi, jo crec que no estem en aquesta tessitura, l'oferiment està fet i és el president a qui correspon doncs, decidir si anticipa o no les eleccions i quines són les seves prioritats i els suports per fer-les possibles.
I en aquesta trobada del dijous vostè va veure el senyor Mas predisposat a arribar a certs acords amb vostè en aquests quatre punts que ens explicava ara mateix, o ell manté aquesta deriva independentista que fa temps i temps té plantejada, senyor Iceta?
Miri, a mi no m'agrada explicar gaire les coses que em diuen en una trobada que és discreta, perquè jo crec que és millor que cada protagonista, que cada dirigent polític, doncs parli per si mateix. Però de tots és conegut el que va dir el president, que va considerar que el procés participatiu del 9 de novembre era una consulta anticipada, i parla de les properes eleccions al Parlament de Catalunya com una consulta definitiva, intentant convertir les eleccions en un referèndum, en una llista pel sí que ell voldria encapçalar. I, per tant, la seva prioritat és molt diferent a la nostra. Ell, el que encara no està en condicions, em sembla, és de dir com es configuraria aquesta llista. Ell sembla que voldria que Esquerra Republicana l'acompanyés i, en canvi, Esquerra Republicana no en sembla disposada. I si no, la possibilitat de fer una llista que no fos de partits, encapçalada per ell com a president de la Generalitat i amb personalitats diverses, no? I tampoc està clar de quan hauria de fer les eleccions. Jo crec que ell no és partidari d'avançar-les en excés i probablement no té pressa, però d'altra banda, si no té complicitats parlamentàries suficients, es pot veure obligat a precipitar les coses més del que voldria. Però en tot cas, això jo crec que és molt aviat per saber-ho. El dia 24 ell té convocat un acte públic en el que probablement doncs, aclarirà una mica més el panorama.
Abans de tot plegat, abans de les eleccions, hi ha uns pressupostos, els de l'any que ve, el 2015. Divendres el conseller Mascolell deia que els volia presentar primers de desembre, aquests pressupostos, i intentar aprovar-los el pròxim mes de gener. amb la complicitat del PSC, senyor Iceta, amb el sí, amb l'abstenció, o ja ho veurem? Com estan les coses avui
en dia? No, nosaltres, em sembla que hem estat molt clars, nosaltres no estem per un pacte puntual o per resoldre un problema concret del govern com pugui ser l'aprovació dels pressupostos. Nosaltres, si ens posem d'acord amb unes prioritats polítiques per 2 anys, estem disposats a contemplar totes les possibilitats i tot el suport parlamentari que fes falta. Però si és només pels pressupostos i perquè hi ha una urgència del govern de Convergència i Unió, probablement no ens sentirien cridats a fer-ho. Ara, nosaltres som un grup parlamentari molt seriós, si ens criden a parlar del que sigui hi anirem. La veritat és que jo si algun dia fos president i estigués en la situació del senyor Mas, abans d'enviar els pressupostos faria la negociació prèvia amb els grups dels que esperés suport, i no ho faria pilota passada un cop el projecte ja presentat, però en definitiva això també només depèn d'ell, i és amb ell el que correspon prendre la decisió i la iniciativa que estimi convenient.
De seguida obro la resta de micròfons. El cert és que el senyor Iceta està tornant a situar el PSC en el mapa de la política catalana.
Bueno, no sé si és un mèrit meu, em fa l'efecte que no.
De vostè i del seu equip, però aviam, bueno, allà estan vostès.
No només això, sinó que jo crec que a vegades s'ha tendit a oblidar que el PSC és el tercer partit de Catalunya, que així com Esquerra Republicana té 21 diputats, doncs el PSC en té 20, i que el PSC va tenir més vots que Esquerra Republicana, i això és un fet, i per tant a vegades el PSC ens sentim una mica tractats com si fóssim el setè partit, però és que som el tercer i podem completar una majoria, en aquest cas amb el primer grup, que té 50 diputats, i això és així. Potser ara s'ha posat una mica més en evidència perquè s'ha produït aquest trencament entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió, però de fet el pes del PSC segueix sent el mateix que era. Potser ara es veu una mica més.
Molt bé, obrim jo, com deia, micròfons. Manel Manchón, Leandro Lamor, Enric Sierra.
Vinga,
Manel,
sí, endavant. No, a mi m'agradaria saber, al marge de la negociació que es pugui establir a partir d'ara i si fructifica o no, la valoració que es fa dels propis resultats de la consulta, encara que hagin passat uns dies. Jo crec que el govern espanyol entra en una certa contradicció perquè per una banda intenta minimitzar o va intentar minimitzar la consulta, però per altra banda està magnificant, o en tot cas donant la realitat, perquè no està enganyant, està dient a tota la gent que no van a votar i que per tant considera que no són independentistes. Hauríem arribat en aquest sostre de l'independentisme, s'ha de considerar com un precedent de cara a un possible referèndum en el futur, aquests resultats?
Mira, jo porto bastant de temps en política i això del sostre i el terra no sé el que és, perquè moltes vegades diu no podem caure més baix i caus més baix, o hi ha un sostre i algú el trenca. Per tant, jo crec que el procés del 9 de novembre és el que és, però dona unes xifres. Evidentment no hi havia mecanismes de verificació i per tant no li podem donar una fiabilitat del 100%, no hi havia garanties en aquest procés, però sí que sembla evident que 2.300.000 persones, un amunt, un avall, doncs es van mobilitzar en aquest procés participatiu, que d'aquests 1.800.000 i pico doncs van estar pel sí. I home, jo crec que això és convenient tenir-ho present, no com a dogma, però sí com a orientació. I que és veritat que hi havia 4 milions de persones més que estaven cridades a participar que no van participar. I per tant no van participar. Tampoc ningú no pot dir és que estaven per una cosa o per una altra. Jo crec que ara els partits el que hauríem d'intentar és donar una resposta a tots els catalans. Després agradarà més amb uns o amb uns altres. Però el que seria un error és pensar en la política només en els 2.300.000 que van participar o en el 1.800.000 i pico que van votar sí, oblidant la resta. I també seria un error pensar només en 4 milions de persones que no van participar i que tampoc sabem exactament què opinaven. I per tant nosaltres, quan formulem una proposta política com aquesta d'estabilitat i aquestes 4 prioritats, ho fem pensant en el conjunt dels catalans, sabent que evidentment no els convenceríem a tots i que probablement hi ha opinions molt diferents, però nosaltres sí que com a partit polític que tenim l'obligació d'adreçar-nos al conjunt del país i al conjunt de la ciutadania, i així ho fem formulant una proposta com la que el president Mas a dijous.
Leandro.
Sí, el PSC està preparat per unes hipotètiques eleccions catalanes anticipades al mes de febrer, i en aquest cas Miquel Iceta es veu cada dia que passa amb més opcions de candidat.
Home, preparats estem, sí, nosaltres estem ja en un procés d'elaboració del programa. De fet, aquestes 4 prioritats serien les del nostre programa electoral. Nosaltres posaríem l'accent en la crisi econòmica i els seus efectes, posaríem l'accent en la protecció dels sistemes de benestar, en la necessitat de netejar la política i en la recerca d'un nou acord amb la resta d'Espanya que ens permetés votar. Per tant, en fi, segurament hi haurà més coses en el programa, però els quatre eixos seran aquests. Jo com a candidat, doncs sí, ja ho vaig dir, jo en un moment determinat ja vaig demostrar que no deixava el meu partit tirat, feia falta un primer secretari i em vaig oferir, quan faci falta un candidat m'oferiré. I efectivament, si les eleccions es precipitessin, perquè jo crec que en aquest cas hem de parlar més de precipitació electoral que d'anticipació, doncs jo estaré a disposició. I veig que en el meu partit, doncs home, crec que no ho veurien del tot malament, però en tot cas faríem servir els procediments més democràtics i transparents que ens donés el temps d'organitzar precisament per elegir el nostre candidat o candidata a la presidència de la Generalitat.
Enric Sierra.
Sí, després del que ha passat el 9 de novembre i sobretot veient la resposta que hi ha hagut per part del govern central d'aquesta paret, aquest mur que es manté ferm i que no ofereix una possibilitat doncs, d'anar més enllà, el Partit Socialista i també el Partit Socialista Obrer Espanyol ofereix una reforma constitucional com a via per trencar aquesta paret, però el propi president Rajoy ja va dir que aquesta era la via però que ells no posarien els vots a favor d'una reforma que, doncs, que donés via lliure a unes aspiracions de Catalunya més enllà en el sentit de l'esquerra reclama sobretot el president Mas i el seu principal soci fins ara, Esquerra Republicana. Per tant, aquí el Partit Socialista, si aquesta oferta doncs, es manté en peu, que no en dubto, quines possibilitats té reals de prosperar? És a dir, totes aquestes persones que diumenge van anar a votar i que vostès els estan oferint aquesta via de la reforma constitucional, és creïble, és factible, es pot arribar a fer amb una oposició tan frontal per part del Partit Popular?
Miri, primer li faré allò que en deien una llarga canviada, però després contestaré la seva pregunta. La independència és factible? Algú ens ha explicat aquesta independència com s'assoleix? Ho dic perquè moltes vegades és veritat que quan nosaltres fem una proposta doncs de seguida se'ns pregunta si és factible o no, i és una pregunta lògica. Jo el que dic és que també s'hauria de formular els que volen trencar amb la resta d'Espanya i que mai ens expliquen com aconseguirien. Ara parlen de que amb una declaració del Parlament de Catalunya n'hi hauria prou, i jo crec que ha quedat bastant en evidència que aquest no seria un camí que ens portaria a la independència. Però anant a la pregunta que vostè em feia, efectivament, si el Partit Popular, que té majoria absoluta en aquests moments, no està disposat a obrir unes negociacions, una discussió al voltant de la reforma constitucional, abans de les eleccions generals no es podrà fer. Jo espero que unes noves majories després de les eleccions ho permetin. Però ni tan sols em resigno amb això. Nosaltres seguirem insistint en el Partit Popular perquè obri aquesta discussió. I que no ens digui, bueno, expliqueu-me exactament què voleu, perquè així jo després us podré dir que no. Lo normal, si fóssim un país més rigorós i més atent als problemes que té, en aquests moments en el Congrés dels Diputats, en un termini de 2-3 setmanes, s'hauria d'obrir una comissió d'estudi, de debat sobre la reforma constitucional. Pensant en dues coses, una és veritat, el problema que planteja el malestar de sectors molt importants de la societat catalana, que ningú ja no pot negar, però un altre, no menys important, que és corregir les anomalies, les disfuncions, les deficiències del funcionament de l'Estat de les autonomies que hem pogut comprovar després de 35 anys de vigència de la Constitució, que per cert han estat 35 anys molt bons. Però és veritat que ens han fet veure que hi ha algunes coses que no tenien prou ben resoltes. Per tant, jo crec que l'existència d'aquestes dos problemes, d'aquestes dues constatacions, hauria de portar amb tota naturalitat a obrir el debat. I que tots els partits, no només el Partit Socialista i el Partit Socialista de Catalunya i el Partit Socialista Obrer Espanyol expliquin el què, sinó els altres, perquè jo amb el Partit Popular, i des del màxim dels respectes, jo sempre els dic, accepto molt bé que no us agradi la solució que proposem, però quina en proposeu vosaltres? O és que esteu disposats a negar que existeix aquest problema? Jo crec que això ja no es podia fer, però és que després del 9 de novembre encara menys. hi ha un problema. Hi ha sectors de la societat catalana que no estan prou a gust amb la relació de Catalunya amb la resta d'Espanya. I jo llavors dic, home, per què no fem com han fet altres països? També a Escòcia van tenir ara fa ben poc un referèndum i quan semblava que podia guanyar el sí a la independència, ràpidament els que no la volien van fer almenys dues coses. Una primera, dir-los als escocesos que els estimaven i els respectaven com eren. El líder laborista fins i tot va decidir engegar una campanya perquè tothom posés una bandera d'Escòcia al seu balcó. I una segona cosa, diu, esteu incòmodes? Doncs us oferim un nou tracte. Aviam si així estaríeu més còmodes. Finalment, i jo crec que bàsicament gràcies a aquesta doble iniciativa, doncs en el referèndum va sortir que no a la independència. Per tant, la independència no és una cosa ineluctable. A mi m'agradaria més que abans de votar la separació poguéssim votar la possibilitat d'un nou acord. I per tant, el que està fent el Partit Socialista és treballar per formular aquest nou acord i per portar les forces polítiques a discutir-lo i eventualment acordar-lo.
I qui ho hauria de portar al Parlament, al Congrés, aviam aquest debat, doncs?
Miri,
el govern,
mi, jo soc...
el PSOE, el PSC, el Parlament de Catalunya, qui?
Miri, jo en aquests moments crec que el que aniria molt bé és que ho fes el president del govern d'Espanya. I si no ho fa, jo crec que el Partit Socialista Obrer Espanyol hauria de portar al Congrés la petició d'obrir una comissió per estudiar la reforma constitucional. Que a més fos una comissió capaç de recollir no només el parer dels partits i dels grups parlamentaris, sinó també d'experts que estan treballant sobre això i que també les comunitats autònomes poguessin formular les seves propostes o les seves observacions, que veiessin primer quins són els problemes a resoldre i després les millors receptes per resoldre'ls. Nosaltres això ho tenim molt, molt treballat, però hi ha altra gent que també. Jo l'altre dia escoltava el catedràtic Santiago Muñoz Machado, que ha fet un llibre, per cert, bastant interessant, que es diu Catalunya i les demás Espanyes, explicant moltes possibles solucions. I per tant, jo no és que em vulgui centrar o tancar només a la proposta que nosaltres fem. Estaria encantat de conèixer i poder debatre sobre solucions que portin uns altres.
Marcos.
Tot i que el seu desig és que es pugui esgotar la legislatura, sembla inevitable que hi haurà unes eleccions més d'hora que tard. Els principals partits de Catalunya estan fent com una sèrie d'operacions com per deixar de ser Convergència i transformar-se en una altra cosa, incloure independents, personalitats de la societat civil. Sembla que Esquerra també pugui maniobrar en aquest sentit, que Iniciativa Verds estigui acordant una forma de presentar-se a les eleccions amb altres plataformes. El PSC ha de fer algun moviment en aquest sentit, o el PSC ha d'anar a les eleccions tal que, i com sempre hem conegut, vull dir, amb les sigles PSC i amb Miquel Iceta, per suposat, al capdavant.
Home, a mi m'agradaria molt que si ens hem de presentar ens presentem com a PSC, i fins i tot m'agradaria que fos en Miquel Iceta com a candidat. Ara, en el moment en què es convoquin les eleccions, doncs haurem de fer una reflexió i prendre les decisions. Ara, el PSC no s'amagarà. No s'amagarà darrere d'altres noms, sinó en tot cas intentarà sumar. Però el PSC és el PSC. I els electors que tenim i els que puguem tenir han de saber que nosaltres som un partit catalanista, som un partit socialista, som un partit federalista, que nosaltres volem fer reformes a la política, a l'economia, a la societat, i que volem un nou acord amb la resta d'Espanya, que no volem la independència perquè creiem que la independència és perjudicial, però que tampoc volem que les coses es quedin com estan perquè ens sembla que l'actual és una situació insostenible. I per tant el PSC anirà, per dir-ho així, amb els seus colors, amb els seus valors, amb la seva gent. I en el moment que es convoquin les eleccions, doncs haurem de veure si hi ha altra gent disposada a col·laborar amb nosaltres i com s'estableix aquesta col·laboració. Però d'entrada el PSC anirà com a PSC.
Que a sobre tenen la dificultat de que estigui Podemos ara mateix, que és una dificultat afegida pel PSC, i no sé com es pot contrarrestar.
Miri, jo ja sé que moltes vegades hi ha molts partits, i a vegades potser nosaltres fins i tot parlant, que parlem de Podemos com a problema. Jo crec que és un enfocament erroni. Si Podemos va tenir un resultat significatiu a les eleccions europees és perquè la resta de partits no van saber respondre amb una problemàtica, amb una sensibilitat, amb un crit de protesta que existia a la societat. I per tant nosaltres mai podem criticar l'efecte de la lliure decisió dels ciutadans. Si els ciutadans en un moment determinat donen suport a un partit que no és el nostre, o en aquest cas un partit que ha sorgit de nou, és que alguna cosa del sistema de partits existent fins llavors no funcionava prou bé. Què ha de fer el PSC? donar resposta a la crisi econòmica, política i social i també territorial que en aquests moments està plantejada des dels nostres valors, però sent capaços d'escoltar i d'estar molt atents al que demana la ciutadania. Presentar la nostra oferta electoral i després són els ciutadans els que han de decidir a qui li donen més o menys raons, més o menys suports. I per tant a mi no em fa por l'oferta d'uns altres. El que sí que intentaré és que la nostra respongui de veritat a les voluntats majoritàries dels ciutadans de Catalunya, sempre que siguin, lògicament, compatibles amb els nostres valors, la nostra trajectòria i la nostra història.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de Leandro Lamor, Marcos Pardeiro, Enric Sierra, Manel Manchón, el convidat d'avui, el senyor Miquel Iceta, el primer secretari del PSC. Jo agafo la pregunta o les respostes d'abans sobre el tema de la reforma constitucional. Vostè deia que l'hauria de portar en marxa o posar en marxa el president del govern, el senyor Rajoy, si no el senyor Pedro Sánchez, líder del PSOE. Però aquesta reforma, segons el PSC, què hauria de contemplar?
Molt bé. Permeti'm que
m'enganxi... Amb tres titulars, aviam.
Sí, li faré ràpidíssim perquè, com deia...
Tothom parla de la reforma, però en què hem de reformar la Constitució, aviam?
Però fixi's bé que ja que ha sortit el nom de Pedro Sánchez, els reflexes de Pedro Sánchez en contraposició amb els del president del govern. Després del dia 9 de novembre, Pedro Sánchez el primer que fa és venir a Barcelona a parlar i a escoltar, a donar un missatge d'esperança i de futur. I una altra cosa que ha fet Pedro Sánchez després de sentir la resposta del president del govern d'Espanya el 9 de novembre. Ràpidament va agafar la paraula i va dir, escolta, jo proposo que el president del govern d'Espanya ens convoqui a mi com a cap de l'oposició i al president de la Generalitat per parlar del tema. Vull posar aquest contrast perquè és un enfocament absolutament diferent de la qüestió. Vostè em pregunta, continguts de la reforma. Des del meu punt de vista ha de resoldre quatre problemes que no són gens fàcils. El primer, el reconeixement. Mira, Catalunya és una nació, o molts catalans considerem que és una nació, és una realitat nacional, és una comunitat nacional, és una nacionalitat històrica. Jo crec que el reconeixement d'aquest fet ha d'estar dins de la Constitució espanyola, per la via potser de recollir els drets històrics que estan en el nostre estatut, per la via que sigui. Però aquí hi ha un tema que hem de resoldre. És Catalunya, com a fet polític, quin encaix té a la Constitució. Segon, les regles de repartiment de competències entre els diversos nivells de l'administració. Hem d'eliminar duplicitats, hem d'eliminar interferències, hem de blindar les competències en matèria de llengua, educació i cultura. Tercera R, recursos. Necessitem un finançament autonòmic que sigui solidari, però que també sigui just. I per això nosaltres demanem que incorpori el principi d'ordinalitat. És a dir, que les comunitats que aporten diners a la solidaritat no acabin sent perjudicades i rebent menys recursos que aquelles que precisament necessiten la nostra solidaritat. I quarta R, la representació. Les comunitats autònomes avui representen un volum molt important de recursos i convé que participin també amb la governació del conjunt de l'Estat. I això ho podem fer a través d'un senat que sigui federal com el de la República Federal Alemana. Aquests quatre temes, hi poden haver molts altres, també hi ha temes relatius a la justícia, relatius a la cooperació entre les comunitats, etc, etc. Però aquestes quatre R's, reconeixement, representació, recursos i regles, haurien d'estar en el centre de la reforma constitucional que ha de ser acordada per les forces polítiques espanyoles.
I si ho tenen tan clar, com és que això no s'ha fet abans, punt 1 i punt 2? Perquè vostès han governat Espanya amb anterioritat. Ara em dirà perquè no hi havia aquest caliu, però és clar, vostès van tenir oportunitat de resoldre un tema que justament ve arrossegant-se de fa temps. Però la segona qüestió, i aquesta és, vostè diu, això s'hauria de fer i hauria d'impulsar el president Rajoy. Si no ho fa, vostès donaran el pas sí o sí? O no?
Sí. No, nosaltres que... donarem el pas sí o sí, el que passa és que nosaltres no enganyarem com quan altres diuen sí o sí, és que nosaltres donarem el pas, però fer una reforma constitucional a Espanya necessita una majoria en el Congrés dels Diputats que probablement hagi d'esperar a les eleccions generals properes. Vull dir que amb això, jo sempre dic, jo no intento agradar a tothom.
Per tant, el senyor Sánchez el mes que ve no farà aquesta proposta en el Congrés dels Diputats.
Jo crec que abans del mes que ve, abans d'acabar l'any, per ser més exactes, el PSOE el que ha de fer és proposar l'obertura de la comissió en la que s'hagi de discutir aquest tema. Ara, la constitució d'aquesta comissió depèn de la majoria del Partit Popular, però jo crec que el PSOE ha de prendre una iniciativa. I tornant al que vostè deia, per què no ho vam fer abans? Miri, perquè nosaltres vam optar per una via que era la via de la reforma de l'Estatut, que es va fer el 2006. El 2010 va ser quan el Tribunal Constitucional va dir que l'Estatut, tal com l'havien aprovat els catalans i com l'havia aprovat per majoria absoluta el Congrés i el Senat, no hi cabia la Constitució. Per tant, és a partir del 2010 que nosaltres comencem a treballar amb la idea de que si el que volien els catalans no hi cap a la Constitució, el que convé és canviar la Constitució. Lamentablement, veníem de la batalla del PP a peu i a cavall l'Estatut, i a més l'any 2010 perdíem les eleccions a Catalunya, i l'any 2011 es va produir també el relleu en el govern d'Espanya. Per tant, per dir-ho així, a la primera que podem ho fem, però nosaltres la constatació de que calia reformar la Constitució, de fet, en prenem compte a partir de l'any 2010.
Sí, jo li volia preguntar que per vostè quin seria, des de que governa el president Mariano Rajoy el 2011, el fet que ha portat més malament respecte a les autonomies, en concret respecte a Catalunya, perquè a vegades es presenta com una salut de polítiques contràries a l'autogovern, i ja hem de destriar, diguéssim, el que és veritat i el que és mitja veritat o directament mentida. I una segona pregunta seria: quin paper realment ha d'ocupar una federació important del PSOE com és l'andalusa, que a vegades jo tinc la impressió que distorsiona tot el debat polític espanyol? Es dirà que és normal, jo també podria considerar que és normal pel volum de la comunitat, perquè són pràcticament 9 milions d'habitants, és la primera federació del PSOE i és molt important pel conjunt d'Espanya. Però fins a quin punt ha condicionat no només la política del PSOE, sinó la política espanyola en el seu conjunt?
Anem a pams. La primera pregunta. Home, jo crec que hi ha tres qüestions que són les que jo destacaria, que són d'ordre diferent. Una, que jo crec que per molts catalans és directament una agressió absolutament gratuïta, i és quan a l'Aragó decideix dir-li la pau al català que parlen en allà. Mira que és una cosa que no costa ni un euro. Però jo crec que per molts catalans, si ni el nom de la nostra llengua és respectat, què fem aquí? Un altre té a veure amb competències de la Generalitat vulnerades per una llei estatal, que també en aquest cas recau sobre temes lingüístics i educatius, que és la Llei Wert. I per parlar de diners, també jo crec que hi ha hagut, primer, l'incompliment de la renovació del model de finançament, que hagués hagut d'entrar en vigor l'1 de gener d'aquest any, i un repartiment, jo crec, arbitrari i injust de l'esforç per reduir el dèficit públic. L'Estat ha projectat sobre les comunitats i els ajuntaments un esforç molt superior al que els hi correspon en benefici del propi Estat.
Però això és per totes les comunitats.
Per totes, per totes. És que els federalistes, i amb això som una mica diferent amb altres, no només pensem amb els problemes que afecten els catalans, sinó també amb problemes d'ordre general, i la reforma federal que proposem és una reforma del conjunt, en la que efectivament probablement Catalunya se sentiria molt més còmoda, però arreglant problemes del conjunt i tenint una visió de conjunt. Hi haurien altres solucions, probablement. Hi ha gent que parla de la possibilitat d'un encaix singular de Catalunya a través d'una disposició addicional de la Constitució. Parlem-ne també. A mi m'agrada més la reforma federal, perquè crec que també resol problemes del conjunt de l'Estat, de les autonomies. Però ara és veritat que probablement l'encaix de Catalunya és un problema més punyent i que necessita solucions potser més contundents o més ràpides. Sobre el tema d'Andalusia, jo li diré que no hi ha gaire novetat. Si vostè recorda, vostè jove, potser no. Però en fi, l'any 81 Andalusia també va causar, si es vol mirar des d'aquest punt de vista, una distorsió a la política espanyola. Quan les comunitats autònomes havien d'accedir a l'autonomia per l'article 151 o el 143, el 151 semblava reservat només per Catalunya, el País Basc i Galícia, i Andalusia va forçar i guanyar un referèndum que va permetre que l'accés a l'autonomia d'Andalusia fos precisament per l'article 151. Per tant,
ho va forçar el PSOE, això,
sí,
eh?
Sí, però al final ho van votar els andalusos.
Sí.
Bueno, també van fer una mica de reclo, perquè en una de les províncies, si no recordo malament, no hi va haver la participació suficient i es va fer, per dir-ho així, la vista grossa. Però el que volia subratllar és precisament això, que Andalusia, no d'ara ja, des de l'any 81, és un factor decisiu en el desenvolupament de l'Estat de les autonomies. I per tant, he de dir-li que a mi no m'estranya que quan es comença a plantejar una reforma federal, des d'Andalusia surtin veus que el que ens venen a dir és: ep, nosaltres també volem ser, nosaltres també volem pesar, nosaltres també volem participar i ser decisius amb això. I si vostè ho projecta en el PSOE, doncs la cosa és molt evident. El PSOE en aquests moments té presència a tres governs autònoms: Andalusia, Astúries i Canàries, amb coalició. Andalusia de forma ininterrompuda des de l'any, em sembla que és 82, i per tant és lògic que dins del PSOE, que a més, si un projecte, em sembla que més del 40% dels afiliats socialistes de tota Espanya són d'Andalusia, per tant Andalusia té un pes determinant. Ara, els altres també tenim el nostre pes, ens hem de posar d'acord entre tots, i per tant jo crec que la veu andalusa ha de ser escoltada, però per fer acords doncs hem estat tots d'acord i per tant apropar posicions. Jo també li he de dir, després de veure com va funcionar la reforma de l'Estatut andalús, en el qual es van inspirar molt en l'Estatut català, i algunes coses les van poder fer fins i tot una mica millor i sense soroll, precisament perquè primer hi va haver-hi l'Estatut català. Per tant, jo crec que a Andalusia podem trobar més complicitats de les que creiem en aquesta transformació en un sentit federal de l'Estat de les autonomies.
Però sembla que tingui capacitat de veto per fer aquest tipus de reformes.
Bueno, veto, jo crec que veto no l'ha de tenir ningú, però tothom ha de tenir la tranquil·litat de que la seva veu serà escoltada, i el pes de la veu andalusa és un pes molt important que seria absurd i contraproduent menys tenir.
Estiu escoltant el Conversa com cada cap de setmana, com cada dissabte, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana amb el senyor Miquel Iceta, primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, en companyia de l'Enric Sierra, Manel Manchón, Marcos Pardeiro, Leandro Lamor, que havia aixecat el dit, volia parlar i preguntar. Doncs endavant, Leandro.
Sí, aquests dies es diu que després del 9N Mas està més fort que abans del 9N. La meva pregunta és si vostè considera, senyor Iceta, si Mas ha guanyat impuls per seguir en la corrent que ha anat fins ara i que també marca l'Assemblea Nacional Catalana, Esquerra, o si ha guanyat força fins i tot la suficient força per en algun moment donat canviar el pas, controlar els temps, refredar aquests passos que s'han donat tan ràpid en els últims mesos i aguantar la legislatura fins que a Espanya tingui un altre escenari que pugui ser més realista per la consecució dels seus objectius.
Jo no ho sé, però a mi em fa l'efecte que hem assistit al llarg de les darreres setmanes a una espècie de competició entre el senyor Mas i el senyor Junqueras per liderar el moviment sobiranista o independentista, i és probable que en aquest sprint final d'aquests darrers 10 dies doncs el senyor Mas hagi fet les coses potser millor o hagi aparegut més segur i més ferm que el senyor Junqueras. Al cap i a la fi, el president Mas s'havia compromès que hi haguessin col·legis, urnes i paperetes, i va aconseguir que hi haguessin col·legis, urnes i paperetes. I des del punt de vista d'aquesta competència entre dos líders independentistes, doncs potser sí que el senyor Mas està una mica millor. Ara, ell és al mateix temps presoner d'aquesta competència i d'aquesta estratègia, i per tant jo crec que ell ha donat un impuls i una velocitat a la política catalana i a la reivindicació sobiranista que potser en aquest moment precisament li treu marge de maniobra. I quan un ha donat un impuls molt fort amb una reivindicació, doncs és molt difícil que de cop i volta ara se'n pugui o desdir o semblar que la posposa, no? I per tant jo crec que d'alguna manera el seu triomf relatiu també té un peatge i una hipoteca que en aquests moments doncs li priva del marge de maniobra, que jo crec que seria raonable, que seria esperar a les eleccions generals si el que es vol de veritat és canviar la relació de Catalunya i la resta d'Espanya, que en aquests moments sembla doncs molt difícil degut a la posició del Partit Popular i a la seva majoria absoluta.
Marcos.
Sí, parlant d'impulsos, aquesta setmana al ple del Parlament es va aprovar una moció entre CiU, Esquerra i la CUP per crear un grup de treball i estudiar el procés constituent. El PSC, quin posicionament tindrà en aquest grup de treball? Hi voldrà participar, com a mínim per escoltar?
Mira, no hem parlat, però nosaltres vam votar en contra d'això, perquè aquí, clar, sí. Tothom s'ha omplert molt la boca de parlar de dret a decidir, però alguns ja estan cremant tantes etapes que ja estan discutint el contingut de la Constitució catalana, no? I per tant ens sembla tot plegat molt prematur i té molt a veure amb aquesta competència interna que s'ha establert entre els partits de la consulta, que ara doncs, tots intenten aparèixer com el més radical o el més ambiciós o el més agosarat o el més ferm, no? I nosaltres amb aquesta competència no hi participem. I també li diré una cosa que, en fi, no ens deixa bé el conjunt dels diputats, però que jo sàpiga, en el Parlament hi ha una comissió d'estudi precisament pel dret a decidir, que en el moment que va deixar d'interessar, pues allà està esperant que algú la torni a despertar del somni, no? I per tant jo crec que hauríem de tots plegats d'evitar convertir el Parlament en un escenari, diríem, teatral d'aviam qui la diu més grossa.
Sí, vostè té fama de ser un polític doncs, que veu en bona perspectiva el panorama polític. I més enllà del que vostè desitja, vostè desitjaria doncs, que la legislatura s'acabés i que doncs, fins i tot hi hagués un pacte del senyor Mas amb vostè per poder governar aquests dos anys que queden. Una cosa és el que vostè desitja i l'altra és que el que probablement passi. Vostè què creu que passarà? Creu que realment hi haurà eleccions avançades diguéssim, a 3-4 mesos vista, abans de les municipals?
Miri, m'arrisco molt, però no vull defugir la seva pregunta. Jo, si en aquests moments hagués de dir què crec que passarà, que és el que vostè pregunta, jo crec que sí, que és probable que tinguem unes eleccions ja no anticipades, sinó precipitades. És possible que alguns partits vulguin donar-li amb aquestes eleccions un caràcter de referèndum sobre la independència, que des del meu punt de vista no tenen ni poden tenir, i que probablement ens trobem en un escenari més polaritzat i més fragmentat. I és aquest conjunt de suposicions o d'hipòtesis les que a mi em fan ser molt reticent davant de l'anticipació electoral, perquè crec que lluny de resoldre el problema més aviat l'embolicaran, no? I des del punt de vista d'una negociació que tard o d'hora s'haurà de produir entre les institucions catalanes i les institucions espanyoles, perquè del que hem pogut comprovar, el que no trobarem solució fora d'aquesta negociació, no hi ha solucions unilaterals. I clar, jo crec que les institucions catalanes poden estar, depèn de com, en pitjor situació després d'unes eleccions per negociar res. Perquè si es confirmés aquest escenari de fragmentació i polarització, doncs jo crec que les institucions catalanes tindrien molt difícil realment parlar amb una sola veu o amb veu potent en una eventual negociació. Espero, com gairebé sempre, equivocar-me. I potser, si m'equivoco, les coses van millor.
Sí, precisament, senyor Iceta, vostè va parlar amb el president Mas d'aquesta negociació, en bona part, o en tot cas pel mig i els pressupostos de 2015. Quina mesura creu que s'hauria de prendre al marge de si acaba acordant o no, si el PSC fa el que pugui en aquesta negociació, quan segurament hi haurà un desfasament de 4.000 milions entre ingressos i despeses? Farà alguna proposta davant del govern central per intentar que les comunitats autònomes puguin tenir més dèficit, perquè el 2015 han de complir el 0,7%, en aquest any s'ha d'arribar a l'1%, aquest percentatge, i el conseller Mascolell ja ha dit que el depassarà, és a dir, al marge de la negociació política i de la situació política, als funcionaris se'ls ha promès que recuperaran la seva paga extra, i veiem que els pressupostos no quadraran de cap de les maneres. Què pot esperar el ciutadà de l'any 2015, quan, si pensa en els serveis que li prestarà la Generalitat, passi el que passi políticament?
Miri, és la pregunta del milió, però jo la resposta també la tinc clara i des de fa molt de temps. Sense una negociació entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya no hi haurà una modificació significativa del quadre econòmic que vostè dibuixa. I per tant, jo crec que el que hauríem de fer, i des d'aquest punt de vista nosaltres també podríem ajudar, si el president de la Generalitat així ho volgués, a negociar amb el govern d'Espanya com a mínim tres coses. Una, el president de la Generalitat abans de l'estiu li va deixar sobre la taula al president Rajoy un document de 23 punts, del qual no n'hem tornat a saber res més. El president Mas fa ben poc ens va dir que dels 23 només la meitat d'un, el qual és ben poca cosa. Segona qüestió, hi ha el finançament autonòmic, s'havia d'haver revisat perquè entrés en vigor l'1 de gener del 2014 i no s'ha fet. Per tant, nosaltres urgiríem a la negociació d'això. I tres, nosaltres plantejaríem la revisió de l'esforç en termes de reducció de dèficit assignat per la Generalitat per aquest any. I per tant, nosaltres voldríem negociar amb el govern d'Espanya aquestes qüestions. I algú pot dir, home, i si no vol negociar? Miri, jo crec que potser disposició no en té, però aquí al final, si la Generalitat no compleix el límit de dèficit, qui no compleix és l'Estat espanyol, vist des del punt de vista de les institucions europees. Per tant, és molt millor que tots plegats ens diguem les veritats i posem els números adequadament, raonablement, i fins i tot si convingués parlant-lo també amb la Comissió Europea, per no fer-nos trampes al solitari. Ara, repeteixo, tot això només és possible si hi ha un nivell de relació raonable entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, si els temes es poden parlar. Ara, si seguim tenint dos governs que sembla que només són capaços de parlar entre ells a través dels tribunals, doncs estem perduts tots plegats.
Leandro.
Sí, davant les enquestes que donen una pujada important, una aparició espectacular de Podemos, no?, en les intencions, sobretot en les intencions directes de vot, el socialisme català i el socialisme espanyol han de canviar una mica com enfoquen aquest fenomen, perquè hi ha hagut al PPI molta declaració en clau reactiva, no?, cap a Podemos. Això ha d'anar canviant, ha començat a canviar. Com va d'abordar el socialisme espanyol la irrupció d'un nou moviment que és Podemos?
Jo em sembla que abans en parlàvem una mica. Jo crec que els socialistes no hem de reaccionar, diríem, davant de Podemos. En tot cas, el que hem de respondre és millor a les expectatives dels ciutadans. I jo li he de dir que per les enquestes més que he vist, la renovació que s'està produint en el Partit Socialista Obrer Espanyol amb el lideratge de Pedro Sánchez comença a donar algun fruit en aquesta direcció. Dic comença. L'enquesta del CIS, des d'aquest punt de vista, era una bona notícia tant pel PSOE com particular per Pedro Sánchez. Per tant, jo crec que el que hauríem de fer és encoratjar-nos a seguir en aquesta direcció. Nosaltres el que hem de fer és recuperar credibilitat. Credibilitat vol dir propostes ambicioses, però rigoroses, i vol dir que plantejaments, fets i paraules vagin de la mà. I aquesta és una feina no d'un dia, no d'una setmana, no d'un mes, sinó de mesos i d'anys, i jo crec que aquest procés de recuperació de la confiança ciutadana, jo crec que podem dir que ha començat, però ara hauríem de donar-li un nou impuls per poder dir que progressa adequadament.
Però vostè visualitza a les properes eleccions espanyoles més un escenari de col·laboració d'un pacte entre PP i PSOE o PSOE i Podemos? I no val que digui només PSOE. En el cas que no hi hagi majoria absoluta.
Senyor Iceta, li demano a Leandro que es mulli.
No, però home... No hi ha
PP, PSOE, no hi ha PSOE i Podemos.
Hi ha gent que vol la independència i vol la majoria absoluta del PSOE.
Reformulo la pregunta. Si no hi hagués una majoria absoluta de cap partit, vostè visualitza més probable un pacte PP-PSOE o un pacte PSOE-Podemos?
Miri, jo la veritat és que encara no puc establir, jo crec que ni jo ni ningú, amb quin programa Podemos es presentarà a les eleccions. Jo crec que entre els partits ha d'haver-hi més col·laboració en general de la que hi ha ara, però que aquesta col·laboració s'ha d'establir en termes de rigor sobre plantejaments programàtics. Llavors, jo crec que la propera legislatura espanyola ha d'estar molt marcada per la reforma constitucional, per la reforma econòmica, per la reforma social, i que el Partit Socialista haurà d'establir, si és que està en condicions de fer-ho, si els resultats electorals li permeten, col·laboracions, coalicions, aliances amb partits amb els que pugui posar-se d'acord amb aquesta triple reforma. En principi, un podria pensar que Podemos és un d'aquests, però jo és que crec que és massa aviat per dir-ho. Jo crec que Podemos, i amb tots els respectes ho dic, és un partit o una força política en construcció. A vegades hem sentit dir als seus dirigents que no són ni de dretes ni d'esquerres, i llavors quan un no és ni de dretes ni d'esquerres a mi se'm fa difícil saber què són, però en tot cas esperaré a que es vagi, diríem, quallant, madurant, concretant el seu compromís programàtic, i a partir d'aquí haurem de veure si són capaços d'establir-hi relacions o no. Jo no tinc una posició apriorística, però és veritat que els partits abans de les eleccions solem ser molt gelosos de no explicar amb quin jugarem els quartos, perquè el primer que hem d'intentar és que el màxim nombre de possible de ciutadans ens votin a nosaltres per fer possible, en el nostre cas, doncs aquest canvi polític, econòmic i social que creiem imprescindible en la propera etapa de la política espanyola.
Marcos.
Sí, seguint el fil de Leandro, o sigui, quin seria per vostè un pitjor malson, que fos president del govern, Pablo Iglesias o Mariano Rajoy? Vull dir, què s'estimaria...
Però aquí sí que m'haurà vostè de permetre que fugi d'estudi, perquè jo tinc un somni daurat, i és que el president del govern d'Espanya es digui Pedro Sánchez. Entre altres coses, perquè ara que estic aprenent a conèixer el que estic treballant amb ell, que ens hem posat d'acord amb tantes coses, jo faré tot el que estigui al meu abast per fer això. si no hagués de ser ell, voldrà dir que els ciutadans majoritàriament hauran triat amb un altre i m'hi hauré de resignar perquè sóc un demòcrata, però permetin-me que jo segueixi treballant, somiant i desitjant que el proper president del govern d'Espanya sigui Pedro Sánchez.
Sembla de les seves paraules que les tensions que havia hagut entre el PSC i el PSOE doncs s'han esvaït i també ha fet neteja o s'ha acabat l'embolic que havien tingut internament dins el PSC. Amb això ja dorm tranquil, senyor Iceta?
Jo li dic que sóc una persona, afortunadament i toco fusta, que dormo tranquil, i de sempre, sóc de ben dormir, tot i que darrerament em van dir que potser estava apretant a la nit massa les dents i que havia de prendre alguna precaució, però vaja, jo en general crec que dormo bé. I li diré, per les dues preguntes que em feia, amb el PSOE, des de l'època ja d'Alfredo Pérez Rubalcaba i de Pere Navarro, portem un treball molt, molt a fons per posar-nos d'acord en un tema molt delicat i molt complex, que és el de la reforma constitucional, i crec que tenim fets els deures. La qual cosa no vol dir que no hi hagin encara coses pendents o sobre les que aprofundir o sobre treballar, però per dir-ho així, les línies grosses de l'assumpte les tenim ben encarrilades. I que pel que fa també a les diferències d'opinió en el si del PSC, jo crec que el PSC és un partit gran, ho hauria de ser encara més, i els partits grans han de donar espai a posicions no sempre coincidents, a vegades diferenciades i a vegades fins i tot enfrontades. Afortunadament, doncs en aquests moments potser aquesta existència de diferència d'opinions s'ha fet menys visible, i això pot ser d'una banda perquè alguns companys i companyes ja han anat fent altres camins en una direcció més en favor de la independència, i segurament perquè altres que encara no han pres aquesta decisió o que han decidit finalment no prendre-la veuen que des de la nova direcció del partit estem intentant donar el màxim espai al debat intern, estem intentant donar al PSC un relleu i una visibilitat pública i una capacitat d'iniciativa política que potser aprecien i estan respectant una mica aquest esforç d'una direcció que jo mateix encapçalo per la voluntat dels afiliats, perquè cal recordar que jo vaig ser elegit pel vot lliure i secret dels militants del partit per primera vegada a la història, i per tant jo crec que en fi s'han ajuntat una sèrie de factors que potser fan que en aquests moments la nostra situació almenys vista des de fora sigui més favorable que no pas ho havia estat fa un any.
Senyor Iceta, li pregunto ara pel tema del 9-N un altre cop. Va ser un èxit del diumenge passat, va ser un fracàs com diuen altres, acabarà la via judicial el tema del 9-N? Seria un perill que acabés per la via judicial aquest tema?
Miri, jo li diré el que jo pensava. El que passa és que pilota passada a vegades costa menys dir aquestes coses, no? Però jo sempre vaig pensar, i en concret a més vaig veure fins i tot alguna enquesta que pronosticava una participació que ratllava els 2 milions de persones. S'ha produït una de 2.300.000. Jo crec que aquests 300.000 són gràcies a la segona impugnació del govern d'Espanya. Però, en fi, això no ho sabrem mai i, per tant, potser és agosarat que ho digui. Però jo, des del punt de vista de la gent que es va sentir cridada a participar aquell dia, no em vaig endur cap mena de sorpresa. Tampoc em vaig endur cap mena de sorpresa des del punt de vista de la capacitat organitzativa tant de la Generalitat com dels voluntaris. I tampoc em vaig endur cap mena de sorpresa en constatar l'ambient cívic en què es va desenvolupar la jornada. I per tant, jo crec que des d'aquest punt de vista va anar exactament com jo pensava que aniria. Des del punt de vista de la composició interna del vot, doncs la veritat és que també més d'un 80% dels que van anar a votar van votar sí, perquè de fet eren els ciutadans que en més alta proporció es veien cridats a participar. I per tant jo no em vaig endur cap mena de sorpresa. I a la segona pregunta, jo crec que si ja vaig considerar que era un error aquesta segona impugnació per part del govern d'Espanya, el perseguir judicialment els impulsors o els participants en aquest procés em semblaria un error polític majúscul. Jo crec que a Catalunya tenim plantejat un problema polític de relacions amb la resta d'Espanya que només trobarà solucions en el camp de la política a través d'instruments polítics. I el que m'agradaria és viure en un país en el que efectivament tenim un govern de Catalunya i un govern de tota Espanya que fossin governs capaços de negociar i acordar i que no es parli només a través dels tribunals. Jo crec que així ens aniria millor a tots i també amb ells particularment.
Sí, però quan algú se salta la llei, aviam. Miri, almenys algun toc d'atenció se l'ha de donar, no, senyor Iceta, o no?
Sí, el que passa és que jo crec que estem parlant tots d'una cosa que encara no ha succeït. Des de que ho va anunciar la senyora Alicia Sánchez Camacho, jo que jo sàpigui, la Fiscalia no ha actuat.
No.
I, per tant, jo, diríem, les declaracions preventives no m'agrada fer-les. Jo li estic explicant el que jo crec que s'hauria de fer. Ara, jo no sóc qui per apreciar si s'ha comès un delicte o no. Jo sóc un ferm defensor de l'estat de dret. I per això, precisament, el PSC ha mostrat en moltes vegades que no participava, per exemple, en aquest procés, perquè nosaltres creiem que no s'estaven fent les coses bé. Ara, d'aquí a apreciar la comissió d'un delicte, jo crec que hi ha molt de tros, i jo espero que, en fi, tard o d'hora ho sabrem, però no voldria avançar aconteixements. Jo crec que l'error fonamental el va cometre, en aquest cas, el govern d'Espanya, perquè havia aconseguit un èxit que era la suspensió de la consulta que s'havia convocat, i jo crec que es va extralimitar intentant que es suspengués també el procés participatiu que la substituïa.
Molt bé, senyor Miquel Iceta, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres al Converses, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, aquí al restaurant de Nostàs Gramenina. Moltíssima sort i fins a la pròxima ocasió.
Moltes gràcies.
Esperem que no costi tant, com aquesta ocasió.
Oh, no sabia jo que ja. Vostès amb l'agust que s'està, jo si voleu...
S'ha trobat còmode, no?
Molt, molt, moltes gràcies.
L'hem pressionat una mica, però bueno, en fi.
Bueno, correspon.
Com ho ha de ser, no?
Jo estic acostumat. Bueno, tornaré.
Senyor Iceta, moltíssimes gràcies. Ah, bona tarda. Gràcies també a Leandro Lamor, al Marcos Pardeiro, Enric Sierra, Manel Manchón. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.